La Conca assume el gran recapte d'aliments.
I ens convé perquè hi ha molta gent i no teníem menjar.
Tot en un cap de setmana fred després de la primera nevada de la comarca.
Informatius cap de setmana a l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Ja està en marxa a la Conca de Barberà una nova edició del Gran Recapte d'Aliments. La iniciativa espera assolir les xifres de l'any passat amb 4.300 tones d'aliments recaptades a tot Catalunya.
Nosaltres podem afegir algo i contribuir amb un granito d'arena. En el nostre món hi ha molta gent que ho necessita.
Això en un cap de setmana fred després de les primeres nevades a les cotes més altes de la Conca de Barberà.
I aquesta passada setmana, amb el vot favorable dels 11 regidors de l'Ajuntament de l'Espluga, s'ha aprovat el nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal.
Un fet que va celebrar tant l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, com el regidor de Som Espluga a l'oposició, Josep Maria Vidal.
Bé, jo també celebro que acabem d'una vegada. Aquest tema ha sigut excessivament llarg.
I per tant celebrem que aquest POM sigui molt diferent al que es va plantejar des d'un inici.
I Montblanc també va celebrar el seu ple ordinari del mes de novembre, Josep Ardila.
L'Ajuntament de Montblanc aprova la novena modificació del pressupost d'aquest 2017. L'objectiu és dotar algunes partides de recursos del fons de tresoreria per valor de 600.000 euros.
L'Espluga tindrà el nou pavelló acabat a finals d'aquest 2017, Ana Garcia.
Per ara, el calendari de les obres s'està complint i, com està ben previst, la nova instal·lació esportiva estarà enllestida abans d'entrar l'any nou.
Està en fase ja bastant final, el pavelló.
I atenció, perquè els espluguins i espluguines podran escollir entre dues opcions per invertir en els pressupostos participatius d'enguany, amb una dotació de 18.000 euros, Cristina Bosch.
La construcció d'una nova vorera a la carretera de Poblet o la creació d'una zona d'esbarjo per a gossos amb pípica a l'urbanització Carreres són dues de les propostes que competiran en la fase final d'aquesta iniciativa.
I avui en esports...
Una quarantena de corredors van participar el passat dissabte 25 de novembre en la 6a edició de la pujada al Nas del Gegant i Marc Minguell aconsegueix la potent 8a posició de la classificació general de Catalunya.
I en cultura.
Ja es poden comprar les entrades anticipades per les representacions del Pessebre Vivent de l'Espluga d'enguany. Per primera vegada, els tiquets es poden comprar de forma anticipada per internet o presencialment a l'oficina de turisme de l'Espluga.
Aquests són els titulars. Comencem.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual.
Aquest divendres ha arrencat la novena edició del Gran Recapte d'Aliments amb 400 punts de recollida arreu del Camp de Tarragona. La iniciativa finalitza aquest dissabte a les 8 del vespre i espera assolir les xifres de l'any passat amb 4.300 tones d'aliments recaptades a tot Catalunya. El mossèn Marc Vinicius de l'Espluga de Francolí ens ha explicat la importància d'aquesta iniciativa.
Realment, en el nostre món hi ha molta gent que pateix i ho passa fatal. Nosaltres podem afegir alguna cosa i contribuir amb un granito d'arena, i jo crec que això és molt important, no? En el nostre món hi ha molta gent que ho necessita.
Els responsables de portar aquesta iniciativa a la Conca de Barberà ens han explicat que la gent està molt conscienciada gràcies a la campanya mediàtica que s'ha dut a terme en els últims anys.
La majoria de la gent ja viene conscienciada, com ho estan dient tant en la televisió i en les mitjans públics. La veritat és que no costa gaire, tu nos apropem amb ells i les diem i les donem la bossa, i a no ser que hi ha que te diuen no, és que ja he col·laborat, que ha anat a l'altra botiga o tal o qual, la veritat és que tothom molt bé, molt bé.
Els aliments més preuats en el Gran Recapte són l'oli, les conserves de peix, pel seu elevat poder nutritiu, també la llet, molt demandada, i les verdures i llegums cuites en pots de vidres. Els milers de tones d'aliments que es recaptin aquest cap de setmana al supermercat de la Conca de Barberà es classificaran en una nau i després es paletejaran.
Roser Gili, una de les responsables de dur a terme el Gran Recapte de l'Espluga de Francolí, afirma que el recapte d'enguany està funcionant molt bé.
De moment va molt bé, però ara gràcies a Déu. Les voluntàries s'han portat molt bé i bueno, està molt bé, eh? I ens convé perquè hi ha molta gent i no teníem menjar. Això del Gran Recapte va ser l'any passat que a Reus ens van dir que ho féssim. Aquí a l'Espart ho fèiem, però marxava cap a Reus.
Una de les altres dificultats a la que s'enfronta cada any l'organització del Gran Recapte és la captació de voluntaris que ajudin a classificar i gestionar aquests aliments a la Conca de Barberà. Aquest matí, el mossèn Marcos Vinicius ha explicat la dificultat de la captació.
Molt bé, realment estic molt agraït. En principi, realment, teníem la dificultat la qüestió dels voluntaris perquè no trobaven personal, però al final arribem quasi a 20 persones amb la voluntat de la gent i he anat als 3 supermercats i he detectat que la gent està contribuint molt bé. Millor que Reus, per exemple, que jo estava abans a Reus, i noto que aquí, pel poble, estic molt agraït.
Alguns d'aquests voluntaris s'han adherit gràcies als instituts de la Conca que han explicat la proposta als alumnes. Així ho han viscut aquestes dues alumnes de l'Institut Joan Amigó de l'Espluga.
Que nosaltres ho volíem fer i volíem ser voluntàries. Hi ha gent que està passant gana i és una bona manera de recollir aliments. Donem més que res macarrons, arròs i llet, sobretot. I pots de conserva cigrons, llenties, però anem fent.
Des del Banc dels Aliments destaquen que el gran recapte permet equilibrar la dieta nutricional del repartiment dels bancs d'aliments, que es basa sobretot en els productes que arriben per malbaratament alimentari.
I alguns municipis de la Conca de Barberà ja van quedar emblanquinats aquest divendres, amb la primera nevada de la temporada. Vilanova de Prades, Rojals o Forès són punts en què la neu va prendre més protagonisme, Anna Garcia.
Amb l'entrada d'aquesta onada de fred àrtic, la neu va sorprendre a les cotes altes de la Conca mig matí per sobre dels 800 metres d'altitud. Els primers flocs de neu al territori es van veure a Prades al voltant de 11:15 del matí.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
Amb el vot favorable dels 11 regidors de l'Ajuntament de l'Espluga s'ha aprovat aquest dijous el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Durant la sessió ordinària del ple d'aquest mes de novembre, el projecte de redacció de les normes i plantejaments urbanístics que va arrencar el 2004 amb els primers passos ha quedat aprovat definitivament i per unanimitat. Un fet que va celebrar tant l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, com el regidor de Som Espluga a l'oposició, Josep Maria Vidal.
David Rovira va celebrar poder tancar aquest tema. El batlle també va remarcar que el projecte inicial es va redactar abans de la crisi econòmica i que des de llavors s'han produït molts canvis en tots els aspectes, també a nivell d'urbanisme, i donava valor al fet que el POUM s'hagi aprovat amb el suport de tot el consistori.
Bé, jo també celebro que acabem d'una vegada. Aquest tema ha sigut excessivament llarg, ho he dit moltes vegades, i per part nostra doncs, bueno, hem anat seguint, hem tingut diferents fases, com tu ara deies, d'una època en què semblava que el món no s'acabaria i per tant es va fer un POM en consonància amb el que aquell moment semblava que anava. Després hi ha hagut un canvi d'època econòmica molt important que també ha tornat a posar la situació en un altre moment. Afegit a tot això, hi ha hagut molts canvis a nivell d'urbanisme. Per tant, per acabar, doncs, també celebrar doncs, que vosaltres aproveu aquest document. També és important que un document d'aquest calibre s'acabi aprovant per tots i, per tant, doncs, que s'aprovi per la comissió i que es publiqui i endavant.
En la mateixa línia, Josep Maria Vidal celebrava que aquest POUM sigui molt diferent del que es va plantejar des d'un inici, molt més racional, tècnic i que no sigui amb ganes de voler créixer per créixer.
I, per tant, celebrem que aquest POM sigui molt diferent al que es va plantejar des d'un inici, sigui molt més racional, sigui més tècnic i no sigui tan amb ganes de voler créixer per créixer, no? Per tant, nosaltres votarem a favor d'un pla urbanístic que el que ha de fer és ordenar el que hi ha ara mateix urbanísticament al nostre poble. Aquest POM, no?, que nosaltres vam votar en aquell moment, vam votar en contra perquè creiem que els canvis ja en aquell moment eren prou significatius com per poder-los exposar, no? Per això celebrem que la Comissió d'Urbanisme convidi l'Ajuntament doncs, a exposar públicament, l'Ajuntament ho faci. Per tant, nosaltres ja creiem que és un fet positiu poder informar tots els ciutadans de quins canvis s'han afectat i que aquests puguin presentar al·legacions com ha estat el cas, no?
Els antecedents del POUM es remunten al 2004. Va ser aquest any, el 2004, quan l'Ajuntament de l'Espluga va acordar desenvolupar la revisió de les vigents normes subsidiàries del plantejament del municipi. D'aquesta iniciativa se'n derivarà la redacció del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Un any més tard, ja a l'octubre del 2005, el ple municipal pren l'acord d'aprovar el programa de participació ciutadana i d'exposar al públic l'avanç del POUM.
La primera aprovació inicial d'aquest pla es fa en la sessió ordinària del ple de l'Ajuntament del març del 2007, un document que s'exposarà en públic. Durant l'any 2009 i a principis del 2010 es va redactar el volum 4, un document de referència per a l'aprovació provisional amb els informes i les modificacions derivades de les al·legacions. Poc després se sol·licitaria un informe al programa de plantejament territorial pel que el fa a l'adequació del POUM de l'Espluga al Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona. Aquesta avaluació per part de la Secretaria per a la Planificació Territorial va determinar la reducció gairebé a la meitat dels creixements previstos pel POUM. Els darrers procediments per a l'aprovació final del POUM es donen ja durant l'actual legislatura, començant per l'aprovació provisional del volum 5, un segon document de referència per a l'aprovació provisional, i el va trametre al Servei Territorial d'Urbanisme a Tarragona per a la seva aprovació definitiva, llavors sense el suport de Som Espluga. La nova força política al consistori votava en contra del POUM, al·legant que els canvis s'haurien d'explicar als darrers veïns afectats.
Va ser el 2016 quan el consistori aprovava la suspensió de l'aprovació definitiva del Pla d'Ordenació Urbanística per obrir un nou tràmit d'informació pública. En aquest termini d'exposició pública només es rep una al·legació. L'últim pas s'ha donat aquest dijous 30 de novembre amb l'aprovació definitiva per unanimitat del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de l'Espluga. Després d'aquest acord es presentaran les normes urbanístiques dels òrgans de la Generalitat de Catalunya competents per l'aprovació definitiva del POUM. L'Ajuntament de Montblanc també va celebrar el ple ordinari del mes de novembre. Ens en porta tota la informació Josep Ardila.
L'Ajuntament de Montblanc va aprovar el plenari d'aquest dijous 30 de novembre la darrera modificació de pressupost de l'any abans de començar a preparar i debatre els números del proper exercici. La modificació, la novena, que l'equip de govern ha realitzat aquest 2017, ha estat la més important de totes i ascendeix gairebé a 600.000 euros. L'objectiu és dotar diverses partides amb recursos provinents del fons de tresoreria del consistori. Entre aquestes destaquen la partida de personal, la de festes o les obres que s'han dut a terme al voltant del claustre de Sant Francesc per dotar l'edifici d'un sistema elèctric propi. Aquesta obra ha tingut un cost de 150.000 euros. La modificació del pressupost va comptar amb els vots en contra de la CUP i de la FIC i l'abstenció del PDeCAT. Així ho argumentava la regidora d'Hisenda, Sílvia Lafebre.
Els pressupostos es fan en funció dels ingressos que tenim. En principi, preveiem uns ingressos i a partir d'aquí fem unes despeses. Què passa amb aquestes despeses? Les despeses són vives, és a dir, tenim imprevistos que no els tenim ficats al pressupost i durant l'any surten. Per tant, és normal que el pressupost de final d'any no s'assembli res amb el pressupost de l'inici.
I escoltem també l'alcalde de Montblanc, Josep Andreu, parlant de les obres que s'han fet al voltant de Sant Francesc.
Exposar que lo d'aquests 117.000 euros que tu et dius, jo crec que tindríem que partir els meitat i meitat. Una part molt important d'aquí és que quan se van fer les obres de Sant Francesc, del claustre de Sant Francesc i el restaurant, no vam tindre capacitat econòmica per fer les instal·lacions pròpies. Compteu que Sant Francesc, des que es va acabar fins al mes d'agost, hem anat amb un comptador d'obres i que teníem només un comptador, no podíem individualitzar el que era el restaurant, el que era l'església, el que era el claustre. Una part d'aquests diners han anat amb aquesta despesa.
El ple d'aquest dijous també va aprovar la modificació del pla general que permetrà el canvi d'usos del convent de la Serra per donar llum verd al projecte d'hostatgeria que hi vol instal·lar l'arquebisbat de Tarragona mitjançant concessió a una empresa privada.
I l'Espluga tindrà el nou pavelló acabat a finals d'aquest 2017. Per ara, el calendari de les obres s'està complint i, com estava previst, la nova instal·lació esportiva estarà enllestida abans d'entrar a l'any nou.
L'estructura de l'edifici es va acabar a l'agost i ara el nou pavelló ja compta amb els aïllaments, el terra i la zona de vestidors gairebé enllestida. Tot fa pensar que entraran a dins de termini, exposava Jordi Torre, regidor de comunicació de l'Espluga, aquest diumenge al debat de l'Ajuntament a casa.
Està en fase ja bastant final el pavelló. Tot el que és el tema de vestidors, d'aïllaments, de l'edifici estan tot fet, el terra està col·locat, val? Doncs ara ja són tradicionals acabar tancaments que serien més físics, no? De la col·locació dels vidres són els que hi falta i això, però en principi està tot dins de termini, hem d'avançar, nosaltres hem de fer o hauríem de poder fer la certificació final d'aquesta obra doncs, abans de finalitzar l'any, perquè això va lligat doncs, a aquesta subvenció d'esports de la Generalitat.
Pel que fa a les dates, la certificació de l'obra s'ha de fer abans d'acabar l'any i està previst que s'inauguri a principis del 2018. Una de les possibilitats és la de celebrar l'acte coincident amb la Fira de Sant Vicenç, però ara els grups municipals consideren que la programació d'aquell cap de setmana ja està prou farcida i plantegen que s'hauria de dedicar una jornada sencera per celebrar la inauguració del nou pavelló.
És una de les idees, no? Poder, a lo millor, doncs, poder fer la inauguració o la presentació d'aquest nou pavelló per la fira, o si no és per la fira, perquè l'altre dia parlàvem, seria unes, però clar, també són unes dates que estan molt plenes l'activitat, voler traslladar l'activitat allà, però pel voltant d'aquelles dates, jo crec que hem d'acabar de valorar si potser el dia que s'inauguri el pavelló val la pena de dedicar-hi un dia sencer, no? De fer la inauguració i després poder-hi fer activitat esportiva i donar més rellevància doncs, al tema de l'esport, que fi al cap aquest és la finalitat d'aquell pavelló, potser doncs, val més la pena en lloc de marcar-ho dins de la fira, que seria un acte de mitja hora i que després corre-corre no que hem d'anar a la presentació de no sé què al museu o a la fira, el que sigui. Doncs...
Els actes de la fira sempre són molt estressants, com el de la Festa Major, i per tant, un pavelló potser valdria la pena treure-ho d'aquest àmbit.
El que convenç menys, com a mínim els representants dels grups municipals, és l'exterior del pavelló, tot i que és la part menys avançada de l'edifici. El cap de l'oposició, Jordi Miró, expressava que el pavelló externament és lleig, però afegia que si el pavelló acaba costant el que han pressupostat, que sembla ser que sí, creu que la relació qualitat-preu serà espectacular.
O és una cosa molt...
És lleig.
Molt, per dir-ho així, molt prefabricada.
El pavelló, el pavelló en si, externament, és lleig.
Sí, però...
Suposo que si podrà fer alguna cosa, o al final ens acostumarem a veure'l.
També t'he de dir que la
part
externa...
de dintre sembla ser que, pels planells, és molt funcional.
La part externa també t'he de dir que és en aquests moments la que està menys avançada també, perquè vull dir, falten coses a fora, el que és, hi va una visera també, com amb unes lletres allà posades i tot això que li canvia molt la imatge.
Jordi Torre va afirmar que com es va preveure la inversió serà de poc més d'un milió d'euros. Al seu temps, Jordi Torre assegurava que la imatge exterior del pavelló millorarà amb els últims acabats i alhora afirmava que es va quedar gratament sorprès en veure l'exterior de les instal·lacions.
La part de l'interior, que és la que està molt més avançada, m'ha sorprès moltíssim i sobretot m'ha sorprès gratament. És a dir, va entrar dins el pavelló i va dir, ostres, doncs ha quedat, sincerament, ha quedat molt xulo, no? Tal com ha quedat.
Hi ha grades, veient... per exemple, hi ha la zona de grades?
Hi ha zona de grades, hi ha la zona, doncs, tot el que és a dins, que jo pensava això, no? Aquesta sensació de bloc de formigó, d'aquest color gris així, doncs a dins, en cap punt, tu veus la zona aquesta dels blocs de formigó, perquè hi ha, doncs, uns panells també que insonoritzen l'espai, tot el... Doncs el que, la zona dels vestuaris, doncs crec que ha quedat molt xula, ha quedat molt digna, no? I tothom realment que ve a fer, doncs ara vinga a fer una instal·lació de no sé què de les llums, quan ho veuen, diuen, ostres, doncs ha quedat molt xul, perquè realment hi ha quedat, i el Matías, no?, que és qui coneix i que té en ment com serà aquest allò, sempre ens va dient no patiu, perquè nosaltres sempre li diem clar, és que quan arribes de fora és aquesta imatge, quan arribes a dins és una altra cosa, i ens diu no patiu, que quan estigui allò de fora també acabat, tot això canviarà, no?
El regidor de candidatura de Progrés PCC, Antonio Vendrell, restava importància als exteriors del pavelló i destacava les funcionalitats de l'equipament.
Quan entraran al nou pavelló, i doncs que tot tindrà molts més àmbits, més modern, i després de dintre, jo l'última vegada que el vaig veure, doncs posant una mica d'imaginació com explicava l'arquitecte, doncs no ho serà fred de fora, doncs, bueno, serà un pavelló.
Els espluguins i espluguines podran escollir entre dues opcions per a invertir en els pressupostos participatius d'enguany amb una dotació de 18.000 euros.
La construcció d'una nova vorera a la carretera de Poblet o la creació d'una zona d'esbarjo per a gossos amb pípica a l'urbanització Carreres són dues de les propostes que competiran en la fase final d'aquesta iniciativa.
Aquesta segona edició dels pressupostos participatius de l'Espluga estrenava per primera vegada l'elaboració de propostes per part de la ciutadania. L'Ajuntament ha rebut tres idees, una de les quals incomplia les bases i, per tant, només dues passen al procés de votació, que estarà obert des de divendres 1 al dilluns 11 de desembre, tots dos inclosos.
Una de les propostes planteja la construcció d'una vorera a la carretera de Poblet, entre l'encreuament del camí de la Cometa i la placeta del carrer Escudines. Amb aquesta intervenció es completaria la vorera ja existent en aquella banda de carrer i així evitaria que els vianants haguessin de transitar per la calçada. Aquesta idea també incorpora l'arranjament de la part de la zona verda que hi ha ara en aquest encreuament.
D'altra banda, l'altre projecte planteja la creació d'un recinte a l'aire lliure tancat, dedicat a l'esbarjo dels gossos i com a pipicar. La zona s'ubicarà al final de la Rambla Lluís Companys i disposaria de beurador, dispensador de bosses i paperera per excrements, entre d'altres. La iniciativa també proposa que es traslladi la gossera municipal a la zona annexa, la deixalleria municipal, on s'hi construirien dues casetes per a la guàrdia i custòdia d'animals. Actualment, la gossera està ubicada en un espai annex a la piscina municipal. Finalment, la proposta també preveu l'adquisició d'una màquina amb lector de xip per localitzar els propietaris dels grossos perduts.
En aquesta darrera fase, les espluguines decidiran a quin dels dos projectes es destina la dotació econòmica i d'aquesta manera s'executa durant l'exercici del 2018.
Les votacions es poden fer a l'Ajuntament de l'Espluga els dies laborables en horari d'oficina i també els dies festius a l'oficina de turisme, també en l'horari d'atenció al públic. Podran fer-ho les persones majors de 16 anys i empadronades al municipi a data 1 d'agost. I el Consell de Ministres del Govern espanyol ha autoritzat aquest divendres la concessió d'una subvenció de més de 500.000 euros per part de l'Agència de Residus de Catalunya al Consell Comarcal per invertir en la segona i última fase del dipòsit controlat de residus de l'Espluga.
El delegat del Govern espanyol a Catalunya, Enric Millo, ha anunciat els acords adoptats pel Consell de Ministres sobre Catalunya amb l'empara de l'article 155 de la Constitució. El Consell de Direcció de l'Agència de Residus de Catalunya va aprovar la concessió de la subvenció l'any 2016 i ara, amb la intervenció dels comptes de la Generalitat, ha estat necessari el vistiplau del govern de Rajoy. Aquest dipòsit del Centre de Tractament de Residus de la Conca es va posar en funcionament el desembre del 2003.
D'entrada, la capacitat de l'abocador està bé calculada per una vida de 5 anys i 6 mesos, però gràcies a la disminució de la generació de residus de la fracció resta, el servei de la instal·lació es va allargar fins al 2012. En aquest moment va entrar la primera fase d'ampliació amb l'actual vida útil dels 5 anys més. Per aquest motiu, la segona fase d'ampliació és necessària per allargar la vida d'aquest dipòsit controlat de residus.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
Els bars del centre de l'Espluga proposen una ruta de tapes durant 3 divendres. Un total de 8 bars que es troben entre la plaça de l'Església i el passeig Canyelles de l'Espluga donaran protagonisme a les tapes durant els 3 primers divendres de desembre.
Aquesta iniciativa gastronòmica neix amb l'objectiu de dinamitzar el centre històric de la vila i porta per títol Anem de tapes. Els bars oferiran una tapa elaborada per a l'ocasió i un quinto o copa de vi per 2,50 €. El recorregut gastronòmic començarà al vespre per tal d'evitar l'horari de pagament de la zona blava, ja que així consideren que hi participarà més gent. Xavi Sánchez i Cata Oprea, dos dels impulsors de la iniciativa, ens ho expliquen.
Hace meses que lo estamos hablando con el Javi, a ver si podemos conseguir de juntar todos los bares, que hace años que no se hace, pues intentar de montar eso.
Bueno, ho hem fet una mica per fer treballar la zona d'aquí baix, que està, clar, entre la zona blava i tot, pues ho tenim molt parat, clar, aquí és un altre sistema de treballar. I l'any que ve, doncs, per l'estiu, s'oferíem el correr tapes a tot el poble, no? Llavors ja comptaríem amb els bars de dalt, no?
Bar L'Estic, Bar L'Espluga, Bar Restaurant La Plaça, Cafeteria B de Gust, Bar Cafeteria La Germandat, Mercobar Cafeteria, Bar Frankfurt Cal Enric i Frankfurt Espluguins són els participants de la primera edició d'Anem de Tapes. Els tres divendres la proposta acabarà a l'Estic Garage amb la sessió d'un DJ local.
Música. L'Espluga ha obert portes al període nadalenc aquest divendres amb l'encesa dels llums de Nadal. Uns minuts més tard, a les 6 de la tarda, Aya Fogal i Martina Rodríguez, les dues alumnes més petites de P5 de les escoles de primària de l'Espluga, des de la plaça de l'Església, han premut l'interruptor que ha encès la il·luminació nadalenca del municipi. Uns minuts abans, però, s'han repartit bengales que els infants van encendre de forma desigual. L'acte va seguir amb l'actuació de la família dels gegants neolítics i els gegants de la Germandat de la Santíssima Trinitat i uns quants capgrossos de la mateixa entitat.
Els llums de Nadal van ser un tema de debat en el ple municipal, ja des de que Som Espluga es va proposar que s'adoptés alguna mesura excepcional, com han fet alguns municipis, per visibilitzar l'empresonament dels consellers catalans cessats i els Jordis, si el jutge del Tribunal Suprem no els deixa en llibertat. El regidor de Comerç, Antonio Vendrell, va explicar que no s'ha plantejat cap acció, però deixava la porta oberta a possibles alteracions en l'enllumenat nadalenc.
Al seu temps, l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, apuntava que l'oposició s'hauria de decidir després de la decisió del jutge del Tribunal Suprem, però que, en tot cas, el teixit comercial ja pateix prou i considerava que no encendre la il·luminació podria ser negatiu per a l'activitat comercial. Més notícies, i és que l'Ajuntament de l'Espluga ha tret a concurs la licitació del servei de guàrdia i manteniment de l'estació de tren després de la renúncia d'Eugenio Salguero, qui ha assumit les tasques durant més de 20 anys.
Aquest servei inclou el manteniment exterior de les instal·lacions, neteja, jardineria, obertura i tancament de lavabos i sales d'espera, cura i manteniment de l'espai situat a la part alta de l'edifici de l'estació dedicada a l'habitatge i qualsevol altre amb la finalitat de que l'edifici de l'estació i l'espai que l'envolta tingui un aspecte digne.
La concessió tindrà una durada de 2 anys, prorrogable a 2 anys més. Aquest servei de guàrdia i de manteniment es retribueix amb la utilització sense càrrec de l'habitatge ubicat a la planta alta de l'edifici de l'estació. Les bases de la convocatòria han estat publicades a la web de l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí. L'escola Martí Poc de l'Espluga rep el distintiu d'Escola Verda. Ho han escenificat aquest divendres amb la participació de la comunitat educativa del centre i la descoberta d'una placa que acredita que el col·legi té aquest reconeixement que van rebre el passat 26 de novembre.
L'escola pública de primària de l'Espluga ha rebut el certificat per part del Departament de Medi Ambient i el d'Ensenyament de la Generalitat en reconeixement a la tasca del col·legi en relació a l'educació per a la sostenibilitat. Aquest projecte ha implicat a tots els membres de la comunitat del centre i les iniciatives han sorgit del propi alumnat mitjançant els comitès ambientals. Esther Anglès, directora de l'escola Martí Poc, valora el distintiu rebut.
Per nosaltres significa una satisfacció, primer que tot per el reconeixement per la feina que s'ha fet fins ara i una mica l'esperit de continuar treballant i implicar-nos en tot el que vol dir sostenibilitat i formar part d'aquesta xarxa d'escoles verdes per la sostenibilitat de Catalunya.
Escoltem ara David Rovira, alcalde de l'Espluga, que també valora positivament el projecte de l'escola Martí Poc.
Es valora molt positivament perquè incideix en un aspecte molt important en el qual l'Ajuntament també té uns compromisos a nivell doncs, de recollida de brossa, de sostenibilitat mediambiental necessària per tota la gent i per tant que l'escola, que és l'àmbit de formació, doncs, comenci a treballar en aquests conceptes, pensem que és la millor manera perquè la gent petita que es farà gran doncs, després tingui tots aquests temes ben interioritzats, tinguem clar que això no és una cosa d'un dia, sinó que és una actitud davant de la vida.
L'acte també va tenir un caràcter festiu amb l'actuació del Ball de Bastons per part d'alumnes del cicle superior i la ballada de capgrossos de la Germandat de la Santíssima Trinitat.
Finalment, amb la presència de l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, s'ha descobert una placa ubicada a l'entrada del centre que acredita el col·legi com a Escola Verda.
Més informació a radiomontblanc.cat i esplugafmradio.cat.
Avui també volem explicar-los que l'Ajuntament de l'Espluga de Francolí i l'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans de l'Espluga han ampliat el conveni que mantenen des del 2014 per incloure-hi la cessió dels nous gegantons neolítics Terra i Pastor i les rèpliques dels capgrossos originals dels anys 40 del segle XX.
La col·laboració entre l'administració i les entitats la van formalitzar aquesta setmana l'alcalde de l'Espluga, David Rovira, i la presidenta de l'associació, Magda Boldó.
En aquest conveni, l'Ajuntament figura com a propietari de tots els elements de cultura popular municipal, els gegants Ponsuc i Beatriu, els 14 capgrossos i les seves rèpliques, els gegants neolítics Gorg i Espluc i també els gegantons neolítics Terra i Pastor, estrenats el mes de juliol d'enguany. Des del 27 de setembre de 2014, l'Associació Cultural de Grallers, Gegants i Nans és la portant oficial d'aquests elements i l'encarregada de vetllar pel seu bon ús i promoció dins dels seus objectius fundacionals.
En la signatura d'aquest dimecres també hi van assistir el regidor de Cultura, Jordi Torre, el secretari general dels Grallers, Gegants i Nans, Josep Maria Martínez, i el cap de colla gegantera, Jordi Batet.
I els comerços de Montblanc preparen una campanya de Nadal farcida de sortejos, espectacles i una gincama. Montse Plana ens ho explica.
La Unió de Botiguers i Comerciants de Montblanc i l'Ajuntament han preparat una nova campanya de Nadal carregada d'activitats. Entre les novetats d'enguany hi ha una gincana, on les famílies hauran de trobar els tions amagats als més de 70 aparadors de les botigues associades. La campanya es posarà en marxa el pròxim 6 de desembre i s'allargarà fins al 5 de gener. Des de la Unió de Botiguers, la seva presidenta, Montse Guinovart, destaca que la situació política està afectant les vendes, però que amb aquesta campanya esperen potenciar Montblanc com a centre comercial de la comarca.
Home, sí, detectem que ve gent d'altres municipis. El que passa que els temps que estem vivint ho marquen tot. És com si hi hagués una mica de tristesa. No és que la gent no vulgui gastar. Tens el cap en un altre lloc, no? I fes que no ve última hora, no se'n recorden doncs, que venen les festes de Nadal o les festes que toquin. Per això fem tot aquest seguit d'activitats per recordar a la gent doncs, les dates que són. Esperem que doncs, se vagi animant la cosa. Està una mica tranquil, sí, és veritat, no es pot negar. L'actualitat política afecta molts ciutadans i, bueno...
Escoltem també ara la regidora de Comerç i Hisenda, Sílvia Lafebre.
Aquesta campanya està impulsada per l'Associació de Botiguers de Montblanc amb el suport de l'Ajuntament. L'objectiu comú és informar la ciutadania la diversitat, qualitat i potencialitat del comerç per afavorir que es realitzin les compres en els establiments locals. A la campanya no falten les activitats recreatives, els sortejos i els elements més típics d'aquesta època de l'any, com la presència als carrers dels personatges emblemàtics del Nadal o els adorns i la il·luminació característics per fer més agradable el passeig. Els principals carrers del poble tindran il·luminació nadalenca, els quals s'encendran el dia 6 de desembre.
Durant la campanya de Nadal, l'Ajuntament també facilitarà l'aparcament a aquells que comprin a les botigues de Montblanc, repartint vals de 2 hores d'aparcament gratuït a la zona blava. Això suposa una novetat respecte a les anteriors edicions, ja que abans es repartien tiquets de tan sols 1 hora.
Unes 200 persones van omplir el passat diumenge al Teatre Folk i Torres del Casalet amb motiu de la 6a edició de la Festa de la Música de l'Espluga. Enric Mercader, de la Cultural Jordi Francolí, ens ho explica.
La Festa de la Música és un espai doncs, per retrobar entitats i entitats musicals que ja coneixem, però també noves descobertes de grups o incorporacions dins les entitats. En tot cas, el que sí que valorem positivament és l'assistència del públic. Vam omplir el teatret del Casalet i realment va quedar molt ple. Fins i tot hi va haver gent que es va haver de sentar doncs, als passadissos.
Enguany, amb un canvi de format, el Casalet va plegar totes les actuacions musicals, excepte la de la batucada dels Diables Kids de l'Espluga, que va encetar la jornada des de la plaça Montserrat Canals. Ja al Casalet, el públic que omplia totes les localitats del teatre va poder escoltar la música de l'orquestra i el cor Treu-li la pols al teu instrument, els alumnes de l'Escola Municipal de Música de l'Espluga, a Palanque, The Big Ones, Suca Sound i Júlia Valls.
Una de les altres novetats d'enguany va ser la interpretació del Cant dels Ocells per part d'una vintena de músics, dirigits per Diego Calderón. Aquesta actuació es va fer seguint la iniciativa Música per la Llibertat, amb l'objectiu de reclamar l'alliberament dels polítics catalans empresonats i els presidents d'Òmnium Cultural i l'ANC. Un vermut amb productes locals va servir per croure l'acte.
Aquesta cita anual que se celebra entorn de la festivitat de Santa Cecília va ser coorganitzada per la Cultural Jordi Francolí i les entitats espluguines que s'hi han sumat.
I seguim parlant de música perquè l'espluguina Catalina Riutort i el montblanquí Alexandre Amorós han estat guardonats amb el Premi Porter Rovira de l'Escola Municipal de Música de Montblanc en la seva primera edició. Montse Plana ens en porta tots els detalls.
La decisió...
L'Ajuntament de Montblanc va aprovar al plenari d'aquest dijous 30 de novembre
la darrera. Decisió que va prendre la Junta de Govern Local de l'Ajuntament s'ha pres després d'observar que els dos joves han realitzat les proves d'accés al conservatori i han obtingut uns resultats excel·lents. L'import concedit als dos joves estudiants de música és de 500 euros per a cada un. El Premi Josep Porter Rovira és un guardó de reconeixement a la promoció, treball i desenvolupament musical dels alumnes de l'Escola Municipal de Música. El poden aconseguir els alumnes que hagin realitzat els seus estudis musicals a l'Escola Municipal de Música Josep Porter Rovira de Montblanc i accedeixin a un conservatori professional de música. També es valoren tant els resultats acadèmics obtinguts com el treball musical i la seva participació.
I en l'àmbit cultural també volem explicar-los que des d'aquest divendres ja es poden comprar les entrades anticipades per les representacions del Pessebre Vivent de l'Espluga d'enguany. Per primera vegada els tiquets es poden comprar de forma anticipada per internet o presencialment a l'Oficina de Turisme de l'Espluga. L'organització espera que amb aquesta iniciativa pugui reduir les cues que es generaven a la taquilla des de la plaça de l'Església.
Per internet les entrades es poden comprar a pessebredelespluga.com, pessebresvivents.cat o a l'aplicació de Pessebres Vivents. Aquest 2017 les persones que ja tinguin l'entrada comprada es podran dirigir directament a la cua d'accés, que enguanxarà pels carrers del Mig i Templaris fins al carrer Penitents. L'altra mesura per esponjar les cues és l'augment del nombre de representacions, que passa de 2 a 3 dies. Així es podrà veure el 23, 24 i 26 de desembre de 6 a 8 del vespre en diferents representacions de mitja hora.
Amb la posada en marxa de la venda d'entrades anticipades, aquest divendres també comença la campanya comunicativa del Pessebre, amb anuncis de ràdio, televisió i també a les xarxes socials. Unes promocions fetes amb imatges fetes l'any 2015 pel fotògraf espluguí Blai Rossell i amb veu de l'espluguina Esther Majors, amb una producció de Josep Morató.
L'agenda cultural.
Sopar solidari Estrelles de Can Boia.
A Solivella, aquest dissabte al vespre a la Sala de la Societat.
Sortida pel bosc per anar a buscar els tions.
A l'Espluga, aquest diumenge, a partir de 11:45 del matí. Les inscripcions cal fer-les a Drac Actiu.
Primer petit mercat d'artesania.
Organitzat per la Germandat de la Santíssima Trinitat per aquest diumenge al seu local social, amb la participació de Carme Guitierre, d'Isabel Llurba i Maria Antònia Bota, d'11:00 a 2:00 del migdia i de 5 a 8:00 de la tarda.
L'agenda cultural.
Exposició infantil de l'ABC a l'SMS, al pati de l'antic Hospital de l'Espluga.
Formada per 9 plafons que repassen l'evolució de l'escriptura des dels seus orígens fins a l'actualitat. Es tracta d'una exposició itinerant del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil que es podrà veure fins aquest dimarts.
Assemblea General Ordinària de l'Associació Juvenil Eubenguen.
Aquest dimecres a les 7 de la tarda a l'Auditori Carulla Font.
Festa de la Mare de Déu de la Salut.
Aquest dijous a Foresa, amb una missa en honor a la Mare de Déu de la Salut, un dinar de germanor i un concert a càrrec del cor Arts Música.
Tallers de prehistòria a les coves de l'Espluga.
Aquest dijous, divendres i dissabte a 12:45 del migdia, destinat als nens de 4 a 12 anys. El preu és de 4,70 € i la durada és d'una hora i mitja.
Fira Agrícola i Industrial de Serral.
Aquest divendres també se celebra la 7a mostra d'artesania.
Primera edició, anem de tapes.
A que l'Espluga, aquest divendres i el que ve, que proposa un recorregut pels bars del mig del poble amb la possibilitat de fer una tapa i una beguda per un preu de 2,50 €. El recorregut acabarà a les 12 de la nit a l'Estic Garage.
8è Mercat de Santa Llúcia a les Piles.
Aquest proper diumenge, mercat de productes alimentaris i artesanals, mostra d'animals de granja i esmorzar popular, tallers i cagatió, entre d'altres.
Mostra d'elements de disseny, objectes d'artesania i extraordinàries obres d'art.
Dins dels actes dels 100 anys de la Bastre a Serral, al Palau Alanyà de Montblanc fins al 15 de desembre.
14a mostra d'art jove de la Conca.
Set sota el títol Betes, joies en alabastre, de Mireia Magre Givert, a la Sala Sant Feliu de Montblanc fins al 17 de desembre.
Exposició de talles escultòriques al Batec de la Fusta dels artistes italians Guido Diamond i Dorino Oliver.
Al Museu de la Vida Rural fins al 14 de gener.
Tota l'actualitat del teu voltant a la teva ràdio local.
I fins aquí aquest repàs de l'actualitat. Ens retrobem a les properes edicions dels informatius de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc, dissabtes i diumenges a la 1 i també a les 7 de la tarda, sempre que ho vulguin. Ja ho saben, esplugafmradio.cat i radiomontblanc.cat. Gràcies, Anna Garcia.
Bona tarda, Sergi.
Gràcies, Cristina. Bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
També gràcies a tot l'equip, Gerard Bosch, Josep Ardila, Montse Plana, Magda Boldó i Albert Grinyó.
Informatius cap de setmana. Una producció de l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc amb la col·laboració de l'Espluga Audiovisual. La comunicació local t'apropa tot el que passa al teu entorn. A la Conca de Barberà, escoltes l'Espluga FM Ràdio i Ràdio Montblanc.
Bona tarda i benvinguts al magazín esportiu de la Conca de Barberà.
L'Infoesport, el magazín esportiu de la Conca de Barberà.
Cap de setmana del 2 de desembre del 2017, 12è programa de la temporada.